Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, i Nene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miqui Fiol, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 632 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 16 de novembre de 2025 i jo crec que, si vos sembla, podríem anar directes a sumari i començar.
En aquest programa 632 de Font de Misteris farem una espipallada en el món d'escorcerisme i també dels esclaus a les nostres illes. Com funcionava? En Xema, seguidament, parlarà de la coneguda com a Ordre de la Mercè. Al contes i rondalles de Irene Font coneixerem la història anomenada El Rescate, que recull Jorge d'Emerson en el seu Leyendas de Ibiza. I amb Borja coneixerem la història al voltant desconegut com a Duende de Zaragoza. Com va sorgir aquesta història? Què s'amaga? I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris ib3. I per escoltar-nos en directe, a més de sa FM, ho podeu fer a ib3.org i a sap d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors en el servei a la carta d'ib3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
Idò, començam com la salsa habitual en tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on ens vas introduint detalls històrics sovint desconeguts, que és una mena d'espipellament, no?, de la història, que, bé, com acostumam a dir a Font de Misteris, mos ajuda a obrir melons, i, per cert, el manco a jo, personalment, també m'ajuda a trobar coses que, després de tant d'anys de trescar contínuament, idò, troc coses que encara me sorprenen. Així que, quan vulgui, Sergio Rigo.
I durant el segle XIV, els corsaris mallorquins es convertirien en una peça clau de la guerra i del comerç mediterrani. Actuaven de baix empara de la monarquia aragonesa i practicaven el que s'anomenava el cors de bona guerra. Això volia dir que qualsevol súbdit d'un regne considerat enemic podia ser capturat a la mà, convertir-se en captiu de bona guerra i, per tant, s'ha venut com esclau o alliberat mitjançant el pagament d'un rescat. Aquest sistema proporcionava riqueses als corsaris i als mercaders, però també generava conflictes diplomàtics i comercials. Quan un corsari anava més enllà del que li era permès, podia provocar tensions amb els regnes musulmans del nord d'Àfrica, que eren alhora rivals i socis comercials. Un exemple ben documentat és el cas d'una família musulmana capturada l'any 1363 prop d'Orà, a la costa de Tremecén, com avui veurem en aquest Món Diversos. El procés judicial, conservat a l'arxiu del Regne de Mallorca, descriu en detall el recorregut d'aquells captius, des del moment de la seva captura fins a l'alliberament final, gràcies a la intervenció del governador Bernat de Tous. Aquesta història mos permet entendre no tan sols què significava ser captiu de bona guerra, sinó també com es gestionaven els equilibris entre guerra, comerç i diplomàcia a la Mediterrània medieval. Quan contes corsari, Julià Pellicer arriba a Mallorca amb els seus presoners, la nau fondatja prop de les torres llevaneres, a la zona que avui correspondria a la porta d'escamp. Allà, segons consta en el procés, s'hi congrega molta gent, cristians, jueus i mercaders, que volien veure els nous captius. Els presoners eren tancats dins la nau i foren mostrats un a un. Entre els presents hi havia corredors de comerç que coneixien l'àrab i ciutadans interessats a comprar esclaus. La família va ser desmembrada ràpidament. Cada comprador adquirí un dels seus membres. El pare, Magaluf, va ser comprat per Jaume Vella per 40 lliures. La mare, Fàtima, per Joan Dez Lledó, per 50 lliures. La filla Marien, de 12 anys, passà a Ferrer Girabert per 42 lliures. I la petita Aixa, de 9 anys, va ser venuda a Pere d'Escoll per 41 lliures. Un detall curiós és que els noms de les dones, Aixa, Fàtima i Marien, coincidien amb els noms més populars dels personatges dels romansos de frontera castellans del segle següent, com aquell que començava amb els versos. Tres morillas m'enamoran en Jaén, Aixa, Fàtima i Marien. Tal com assenyala en Joan Part a una família musulmana captiva de bona guerra, ora 1363, aquesta coincidència mostra fins a quin punt aquells noms eren habituals i carregats de ressonàncies literàries i culturals. Quan les notícies de la captura arribaren a les autoritats, el lloctinent reial de Mallorca, en Bernat de Tous, decidí intervenir. Va ordenar reunir a tots els membres de la família i interrogar-los per comprovar la seva identitat i l'origen real. El primer va ser Magaluf, el pare, declarar que era natural de Trevecén, que feia 16 anys que vivia a Granada i que ja havia format la seva família. Ell mateix explicà que havia estat enviat pel rei de Trevecén amb una carta de seguretat per tornar a la seva terra. La seva esposa, na Fàtima, confirmà part del relat, però en contradiccions fruit de la situació de tensió i tristesa. Assegurava ser també de Trevecén, encara que admetia haver viscut a Granada i tenir les dues filles nascudes entre Orà i Granada. Les nines aportaren encara més detalls. Na Marien, d'uns 10 anys, digué que havia nascut a Orà, però que havia crescut a Granada, molt a prop del Pont Nou i de la mesquita principal de la ciutat. La més petita, Aixa, de 8 anys, insistí que tant ella com sa mare eren de Granada i recordava perfectament el barri on vivien, amb el mercat de fruita, carbó i llet. Aquestes declaracions van ser recollides en gran precisió. Els testimonis cristians i jueus que hi eren presents confirmaren que els havien sentit declarar repetidament que eren de Granada i, per tant, súbdits del rei enemic. El resultat d'aquests interrogatoris era ambigu. Per una banda, els vincles entre Trevecén. Per l'altra, l'evidència d'una llarga residència a Granada. I aquest punt seria clau del conflicte diplomàtic que esclataria poc després. La intervenció del rei de Trevecén obligà en el governador Bernat de Tous a actuar. Va ordenar que la família captiva fos retirada de mans dels seus compradors i col·locada sota custòdia real, a l'espera de resoldre el conflicte. Això provocà la indignació dels quatre mercaders que ja havien adquirit els esclaus, en Ferrer Gilabert, en Jaume Vella, en Joan Dez Lledó i en Pere d'Escoll. Segons en Joan Part, aquests mercaders presentaren una apel·lació formal davant del lloctinent reial, en què afirmaven que la família era natural de Granada, que hi havien viscut durant 16 anys i que, per tant, havien estat capturats com a captius de bona guerra. En el seu escrit, els compradors detallaven que Magaluf havia confessat públicament a bord de la nau corsària la seva llarga residència allà a Granada. Per tant, insistiren que era legítim considerar-los enemics i, en conseqüència, esclaus legítims. L'apel·lació exigia que se'ls retornassin els captius o que el manco se'ls garantís una compensació econòmica proporcional en el rescat que haurien pogut obtenir. Segons en Joan Part, fins i tot argumentaren que en Magaluf havia promès 1.000 doblers d'or per rescat de la seva família, fent veure que la captura podia esdevenir també en un negoci redó. Tot i això, el governador, en Bernat de Tous, no acceptà les seves raons. Per ell, pesava més la necessitat de mantenir oberts els fondos mallorquins al nord d'Àfrica i d'assegurar la llibertat dels factors empresonats. Mm. El 24 d'octubre de 1363, el governador, en Bernat de Tous, dictà la sentència que posava fi en el conflicte. Segons en John Part, la resolució va ser clara. La família havia de ser alliberada i restituïda, tal com reclamava el rei de Trevecent. Sort d'establir que Magaluf, Fàtima, Mària i Aixa fossin posades en llibertat immediatament. En el mateix temps, per evitar perjudicar en els compradors mallorquins i es determinà també que fossin indemnitzats econòmicament en l'import exacte que havien pagat per cada un dels seus captius. El procés judicial detallà amb precisió les quantitats. En Jaume Vella rebé 40 lliures i Matías en Magaluf, en Joan Dez Lledó 50 lliures per Fàtima i en Farell i Albert les 42 lliures de Marien i en Pere d'Escoll les 41 lliures d'Aixa. A més, segons en John Part, també s'indemnitzà en el corsari Julià Pellicer, que havia capturat la família per les despeses i els riscos de l'expedició. I amb aquesta decisió, en Bernat de Tous aconseguí dos objectius: mantenir la paraula donada en el rei de Tremecent i, a la vegada, preservar els interessos dels mercaders de ciutat. Que vos pareix?
Idò, jo me sembla que en general ignoram molt com funcionava el sistema de fer captius. Que inicialment, a priori, podríem pensar que era una cosa caòtica i sembla que no sempre, perquè hi havia unes normes, com bé has mostrat en aquest cas. I jo crec que un dels exemples que ens ho mostra ben clar és el desordre dels mercedaris. Una ordre amb una funció molt clara i com no pot ser d'una altra manera, amb un origen d'allò més misteriós. El seu nom complet, el d'aquesta ordre religiosa i antigament també militar, era l'Ordre Reial i Militar de la Nostra Senyora de la Mercè i Redempció dels Captius. I anem amb el seu origen, que, com he dit, és d'allò més misteriós. Hi havia un senyor, a principis del segle XIII, un tal Pere Nolasc, que des de petit veia el tema dels captius com una gran desgràcia i demanava ajuda, i ho demanava pregant, en el seu cas, a la Mare de Déu, a la Verge Maria, per tal que li donés un cop de mà per poder ajudar en aquella tan complicada empresa. I diu el llibre de 1864 d'autoria anònima Leyendas Populares de la Virgen María, que està digitalitzat per la Biblioteca Nacional Espanyola, diu: hubiera continuado Pedro con sus plegarias y sus súplicas a la madre amorosísima de los cristianos si de pronto no hubiera reparado que su aposento se llenaban de célicas armonías que le dejaron por un momento arrobado en dulces éxtasis, del que lo sacó la reina de los ángeles apareciéndosele y entablando con él el siguiente consolador diálogo: he oído, Pedro, tus ruegos, he visto con gusto cuánto te interesas por la suerte de esos infelices hijos míos que quiere probarles el Señor en medio de las penas y martirios que sufren en poder de los infieles. Sí, con agrado veo tu ardiente y ansiosa caridad de que se realicen los buenos deseos que tienes respecto a los pobres cautivos. Yo te recomiendo que fundes una nueva orden religiosa bajo el título de la Merced, cuyo principal objeto sea la redención de cautivos y el alivio de los pobres cristianos que caigan bajo el yugo del infiel sarraceno. ¿Y podré, Virgen Santa, dijo Nolasco, realizar tan colosal empresa? ¿Quién soy yo para llegar a conseguir lo que es objeto de todas mis ansias? Contando con mi protección, nada temas, le interrumpió la Virgen. Ella me auxilie, exclamó Pedro. Desapareció la Santísima Virgen y, deseoso de empezar tan piadosa obra que le acabara de recomendar la celestial señora, fuese inmediatamente a darle cuenta de la aparición que había tenido a su confesor, Raimundo de Peñafort. Després d'això, en Pere Nolasc, aquest senyor del que parlàvem, se'n va veure en el seu confessor, en un tal Raimundo, i diu el llibre: "No fue pequeña la sorpresa del piadoso Nolasco cuando supo que su respetable confesor había tenido igual revelación que la que le hiciera la Virgen, y cobrando más alientos en su empresa, dirigióse acompañado de Raimundo hacia el palacio del rey Don Jaime. Antes de que le pusieran el objeto de su visita, se apresuró Don Jaime a referirles una revelación que le había hecho la Virgen Santísima. Y cuando oyó de los labios de aquellos piadosos varones que igual revelación habían tenido ellos, no dudó por un momento el rey de que aquello era un prodigio de la señora para que se le diese cumplimiento cuanto antes a sus deseos". Així, de, com qui no vol sa cosa, tenim que en el mateix temps se li hauria aparegut la Mare de Déu en aquells tres. Això era el 10 d'agost de 1218, i aquests tres personatges, amb el temps, serien Sant Pere Nolasc, Sant Ramon de Penyafort i el rei Jaume I el Conqueridor. I d'aquesta manera és com hauria estat fundada, això diuen, la nova Orden de la Merced, que tantos dies d'alegria havia de dar a la Iglesia Catòlica, redimiendo cautivos i sacándolos del ominoso yugo de los infieles para traerlos a su patria y dejarlos en los brazos de sus queridos parientes. És a dir, que es funda suposadament per manament directe de la Mare de Déu mitjançant una aparició, vetres, i es funda, no?, aquesta nova ordre. I és una ordre religiosa que afegia un quart vot en els acostumats de les ordres religioses de pobresa, castitat, obediència. I en aquest cas, és, por este último voto, se obligan todos los mercedarios, además de pedir limosna para la redención de los cautivos, a quedarse ellos mismos en poder de los infieles si no encuentran recursos para rescatar a los cristianos. Que si ho pensam, poca broma, baratar-se un mateix per un captiu per poder alliberar-ho si no tenien els dobbets suficients per comprar la seva llibertat. Bé, de fet, és que hi ha qui pensa que el motiu de la conquesta de Balears per part de Jaume I va ser precisament aquesta: tractar d'evitar que els pirates de la Mediterrània poguessin atacar els vaixells cristians amb impunitat, perquè després recalaven i se refugiaven a les terres balears perquè en aquell temps eren musulmanes. De fet, en el llibre La Orden de Nuestra Señora de la Merced en Palma de Mallorca, que aquest ja no és un llibre vell, com els que he comentat, perquè aquest és del 2009 i l'autor és en Fray Joaquín Millán Rubio, damunt d'això diu que, sobretot, airó al monarca que depredara una embarcación que llevaba a San Pedro Nolasco, Fray Guillén de Bas y Fray Bernardo de Corbera hasta Argel para redimir cautivos. Acosados los mercedarios, hubieron de abandonar el barco y huir a la costa en una lancha. Y cuando se llevó a cabo la campaña, en 1229, es a dir, la conquesta de Balears por parte de Jaume I, allí estuvo Fray Pedro Nolasco con Jaime I, como no podía ser menos, cual palaciego y doméstico del soberano, que tenía a los frailes mercedarios en su casa. El pueblo mallorquín siempre mantuvo la gratitud a San Pedro Nolasco por tal participación y lo proclamó patrono de la isla el año 1639. En resum, que quan varen atacar el seu amic, el rei en Jaume s'enfada i diu: "I d'ara veureu", i hauria organitzat l'atac cap a Medina Mallorca, acompanyat també de Sant Pere Nolasc. Que, clar, aquí podem pensar que és una resposta una miqueta exagerada, no? Però és que hem de pensar que se suposa que li hauria comparegut la Mare de Déu per dir-li missatges, donant-li missatges de que havia de fer coses, no? Així que si ho plantegem així, organitzar un atac amb aquest seria poca cosa, no? En comparació, si voleu, amb altres invasions més, fins i tot banals, sense cap motiu, que s'han fet i es fan al llarg de la història, no ho trobeu? I de segons això, els mercedaris, els membres de l'ordre de Sa Mercè, haurien arribat a ses illes a la vegada que Jaume I. De fet, Sant Pere Nolàs li hauria acompanyat en el seu mateix vaixell des de Salou i, a més, també, de pas, pel camí hauria fet qualque miracle. I tan seriosament es prenien els membres d'aquella nova ordre el seu comès que, segons alguns, tot el que ells tenien, els membres de l'ordre de la Mercè, un pis repartit de silla, ho varen vendre tot només 15 anys després. En 1243, Fray Juan de Yers y los mercedarios de Mallorca vendieron todas sus casas y el convento para el rescate de 300 cautivos que detenían los argelinos después de la redención hecha por San Ramón Nonato de 518, ponderando que no deben causar admiración, pues el celo de estos religiosos llegaba tanto que para la redención de cautivos vendían hasta los mismos vasos sagrados. O sigui, una ordre religiosa que ho venia tot, es desfeia de tot, fins i tot de la seva pròpia llibertat, per tal de poder ajudar a redimir els captius. I bé, això sona a pel·lícula. En això que he fet abans, treure un llibre vell de llegendes i d'històries entre la realitat i la ficció, si voleu. Sembla una mica que hauria de formar part, no, del conte Xirrondalles d'en Irene Font, que, per cert, el d'avui va precisament just en aquesta mateixa línia, en aquesta direcció. Però, clar, és que hi ha noms i llinatges, com, no ho sé, Jeroni Mantich, mort a Palma el 1583, aquest va estar captiu a Argel patint turments per aquesta causa, o un altre cas que ha transcendit. N'hi ha molts, però m'he volgut fixar amb aquest perquè, la veritat, no ho coneixia i m'ha semblat fascinant. I crec que a vosaltres el lot vos passarà el mateix en els que mos escoltau, no ho sé. Sant Serapi. Aquest Serapi va ser un cavaller irlandès a les ordres del també legendari Ricard Cor de Lleó, quan la famosa Tercera Creuada. I com el que va passar en Balears per Jaume I era també una mena de creuada, i ell s'havia fet mercedari, va venir cap aquí, que no me diguis, Jaume I estava ben rodejat de persones que serien santes, Sant Ramon de Penyafort, Sant Pere Nolasc, Sant Serapi, i això que deia de Jaume I es deia que era una mica femeller. Bé, el cas, aquest Sant Serapi, directament, el 1232, tres anys després de la conquesta de Mallorca, va anar a Argel a alliberar captius i aconsegueix tornar a terres cristianes, molt bé, però volvió a tierras argelinas en 1240, propasándose la compra de cautivos, y pues no le alcanzaba el caudal, a donde alargaba su corazón, se quedó en rehenes. Quan no tenia el dapet suficient per pagar la redenció dels captius, es va quedar ell en el seu puesto. Porque amparaba a los esclavos contra las tropelías, se las hubo con sus patronos. Los inicuos no pudieron aguantar su arrojo y determinaron acabar con él, sañuda, enconadamente, para escarmiento, y lo realizaron con criminal regodeo, aspándolo el 14 de noviembre de 1240. Y sembla que el que li varen fer va ser, murió martirizado en un aspa, cortadas las coyunturas de sus pies y manos, piernas y brazos, y devanadas las tripas en un torno. Bé, vaja brutalitat, no? I després també estan ses casualitats. Quines coses, perquè justament abans d'ahir va fer 785 anys del seu martiri, de la seva mort. Així que, molt d'anys a tots els Serapis.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, a Ràdio Pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque rondalla, qualque llegenda, qualque contarella que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, per avui, seguint amb el tema que en Sergi i tu estàveu comentant, duc una titulada precisament El rescat. L'es tracta del llibre Leyendas de Ibiza, de Jorge Demerson, i que conta tal que així. En Chico arribà a casa seva cridant, tot alarmat, dient que s'havia enduit son pare, i ho deia per un dels més temibles fets que li podia passar a qualcú a les illes en aquell temps: ser capturat pels moros. I en Chico ho havia vist amb els seus propis ulls. Juntament amb uns altres ibicencs, havien fet captiu a son pare. La mare, amb tota la resignació, com si allò fos part de la seva vida, li demanà què era el que havia succeït, i el seu fill li contà fil per randa. En resum, li digué que el pare havia anat amb ell a les salines a cercar sal, i que mentre el pare negociava, ell, el fill, avorrit, com tenia color, se'n va anar cap al bosc, on es tombà a prop d'una mata, a la fresca, i es va quedar adormit. També li va dir que no sabia quant de temps va estar adormit, però que de cop i volta un cremull de crits i molt de renous el despertaren. Es va aixecar de cop i es trobà que tota aquella banda era plena de sarraïns. Un bon grapat de pirates joves, forts i àgils, que començaren a perseguir els cristians que hi havia per allà. Però no hi va haver res a fer. El berberís que havien preparat una emboscada, així que es rendiren i foren fets captius. Ell va romandre amagat fins que els va veure fugir en dues naus cap a Formentera. En aquell moment va sortir de l'amagatall i tornar a casa seva donant l'alarma quan va passar per Sant Jordi, però ja de res va servir. «Què feim, mare?», li demanà. «No ho sé, fill meu. Ves a consultar-ho amb don Casimiro». No plorava, era una dona forta, però per a dintre d'ella pensava: «Pobres de nosaltres, què serà dels nostres fills ara?». Don Casimiro, que era el capellà de Sant Elm, l'església de la Marina, li va contestar que eren molts els que esperaven ser rescatats. De fet, li va mostrar la llista. Més de 50 n'hi havia apuntats, sense comptar els d'aquell dia. No era que no li volgués ajudar. És que la situació era terrible i amb mala solució. Malgrat això, li va dir que notaria els noms dels nous segrestats. I el primer de tots ells, son pare, Josep Antoni Riera i Cardona, les Salines, de 9 de maig. I a continuació li digué: «Ho has d'entendre. La nostra germandat redemptora no és rica. Els seus únics ingressos són la quota anual d'un real que abonen tots els inscrits. I no creguis que s'hagin fet socis tots els ibicencs, ni de prop. A més, la quantia que calculam per a cada rescat és de 200 reals per persona. Com que són molts els captius i poc els fons, s'han de designar els beneficiaris, ja sigui per antiguitat en el captiveri, ja sigui quan no hi ha grans diferències, per sorteig. De manera que, ho sento, però no veig per ara cap manera d'ajudar en Josep Antoni. Però, pare, jo tenia entès que es podia fer intercanvi de captius. Clar que es fa, quan els nostres aconsegueixen fer uns presoners, però en aquest moment escasseja el material», va dir amb un intent de treure un somriure, I va seguir. D'alguns mesos ençà, els nostres no fan res de profit. Els berberiscos, en canvi, són 28 els que van endur l'última vegada, com tant el teu pare. I l'altra solució, la d'intercanviar un esclau de l'illa per un cristià, tampoc es resol, malgrat que la llei ens proporciona moltes facilitats per realitzar aquesta operació. De fet, va continuar dient el capellà, el rei va ordenar que si un illenc tingués algun esclau moro i les autoritats els necessitessin per l'intercanvi de captius cristians, aquell està obligat a cedir-lo a la universitat, pel mateix preu que va pagar en comprar-lo. Però, fill meu, tens tu els 200 o 250 reals necessaris per comprar aquest esclau, suposant que el trobis? No, i aquest camí no crec que ens dugui en joc. I t'asseguro que ho sento, aprecio molt els teus pares, ja ho saps. Llavors, què farem? En demanant Xico. En Xico anà a casa seva i els hi contà la conversa amb don Casimiro. La mare seguia com absent i els seus dos germans sí que mostraven un interès pel tema. No, va respondre Xico, res a fer. De fet, don Casimiro em va acomiadar amb una mena de broma sense cap gràcia. Me va dir, si no em dus 200 reals o un vell captiu morisc, el teu pare es quedarà a la costa algeriana. El germà petit, Andreu, prengué la paraula. Així, idò, ja sabem el que ens queda per fer. Ens posem a treballar i entre els tres reunirem l'import del rescat. Serà cosa d'un any, pot ser una mica més, però som forts i sants. Llevat que, va dir, i després d'un moment de silenci, li contestà en Xico. Això mateix pensava jo. I durant més d'una hora, a la llum, vacil·lant del canelobre, els tres germans, de 20, 18 i 17 anys, tots tres forts i durs, acostumats a la vida del camp, van discutir els detalls del seu projecte. Des del cent demà no es van donar repòs. S'aixecaven amb l'alba. Corrien pel camp, salvant tanques, pujant turons, enfilant-se els arbres, corrent com cèrvols. Altres vegades, a les pinedes, s'estiraven al terra arrossegant-se sota les mates. Al cap de poques setmanes eren capaces de recórrer així, a gatzoneta i amb una rapidesa increïble, llargues distàncies. També s'ensinistraven a lluitar, procurant adquirir més flexibilitat i més rapidesa en les seves reaccions. A la nit, amb un pal en forma de punyal, estudiaven com donar els cops i, sobretot, com defensar-se'n. Van arribar a tenir en tots aquests exercicis una perícia, una perfecció i una rapidesa sense igual. Durant les vetlades, a l'escalfor de la llar, havien esmolat tres ganivets contra la pedra de la llar. Ara estaven més punxeguts i tallants que qualsevol daga veneciana. Al mig de la seva solitud i de la seva tristesa, Josepa, la seva mare, només tenia el consol de veure els seus fills tan plens de vida i tan bons fills amb ella. No hi havia altres com els seus a tota la comarca. Dins de la seva desgràcia, estava molt orgullosa d'ells. Una hora baixa, en tornada a les feines del camp, va demanar a la mare que el servís al sopar tan aviat com fos possible. Després, quan ja era nit tancada, cadascun va carregar amb el paquet que tenia preparat. Una corda, el ganivet, i unes poques provisions embolicades en una manta de color fosc. Van empunyar els seus bastons i, recomanant a la seva mare que barrés la porta i no obrís a ningú sota cap pretext, van anar a camp a través cap a la pineda. Anaren ben sigilosament fins a la vorera de la mà. Ningú, ni tan sols els animals, se'n van assabentar de que eren allà. Quan arribaren a prop d'una font que hi havia, comprovaren que no hi havia ningú i es disposaren a dormir per torns. Andreu, a qui tocava la primera guàrdia, es va quedar assegut en un lloc d'on podia vigilar una extensa porció de platja. Una cordeta lligada al canell de Xico li permetia despertar-la sense fer cap renou en cas que fos necessari, però no hi va haver cap alerta. Tres hores més tard el va substituir Jesús, però tampoc durant la seva guàrdia es va produir cap incident. De manera que, en clarejar l'aigua, després d'amagar els seus paquets entre les mates de la pineda, els tres germans van tornar a la finca per reprendre com si no res les feines quotidianes. Tampoc va passar res la segona, la tercera ni la quarta nit, però la cinquena... La la cinquena nit, els germans, acostumats al camí, havien arribat, com sempre, amb la màxima discreció, al seu lloc d'observació. Unes dues hores després d'acomodar-se, Jesús, que estava de guàrdia, va veure al mar un punt negre al que no li va treure l'ull. A mesura que s'anava acostant, va observar que era una llanxa. Li semblava que estava amb quatre homes a bord, així que va estirar la corda tres, quatre vegades fins que li va contestar un altre parell d'estirades des de l'altra banda. Llavors, en Jesús es va deslligar la cordeta que li estrenyia el braç. Va doblegar la manta, va agafar les cordes fortes que havia duit, va col·locar el bastó al seu costat i va comprovar també el ganivet. Els seus germans, una mica darrere seu, feien el mateix. En Jesús va mirar a la font, a uns 15 passos darrere seu, i 3 metres més avall. Després va mirar cap a la platja, on els navegants havien encallat la llanxa. I mentre dos d'ells s'acostaven portant entre tots dos qualquer passat, els altres dos es quedaven a la platja, a uns 300 metres, d'avora la petita embarcació. Els dos homes avançaven silenciosament. Van arribar els primers arbres. Jesús no feia el menor moviment. Fins i tot contenia la respiració. Va veure un turbant blanc passar a dues vares dels seus ulls. L'altre duia al cap un sheig marró, del mateix color que la seva xilava. Com suposaven els germans, eren moros i anaven armats. Llavors, repassant el pla que havien elaborat, el jove es va preparar per actuar. Quan els moros, portant el barril que havien d'omplir, estaven a dues passes de la font, va pegar un bot. A la mica de renou, sense deixar anar el barril, els moros van mirar cap enrere, tirant mà a l'alfange. Però en aquest mateix moment, Xico i Andreu, amb les mantes, van caure damunt dels moros estupefactes i, acostant-los a través de les mantes, la punta dels seus punyals, el coll, els va mantenir immòbils. Jesús es va passar el nus corredís que subjectaria la manta a cadascun i els impossibilitaria els moviments. Un altre parell de nusos corredisses podien servir de mordasses, però els moros, adonant-se que havien estat burlats, no digueren res, mentre els llevaren les seves armes i els lligaren les mans a l'esquena sense la menor dificultat. Llavors, sense esperar gens, tots tres van emprendre amb els dos encaputxats el camí de retorn. Tot havia passat tan de pressa i enmig de tant de silenci que els remers, allà a la platja, no s'havien assabentat de res. Després de caminar un quart d'hora, els joves van trobar els peus dels seus presoners i els van treure les mantes. Així van arribar, ja entrada la nit, a la finca. Josepa, malgrat l'extraordinari domini de si mateixa que en diverses ocasions havia manifestat, aquesta vegada no va poder reprimir un somriure de satisfacció. Satisfacció de tenir ara la moneda que permetria el rescat del seu espòs. Però encara més satisfacció i orgull pel comportament dels seus tres campions. Els germans van posar els captius en una habitació sense sortida a l'exterior i van permetre'ls descansar sobre dos xerargons. Ells van fer guàrdia fins a la matinada. Llavors, a peu i a poc, perquè tots els veiessin, inflant-se d'alegria i d'orgull, els tres fills de Josep Antoni van emprendre el camí de la capital, duent davant seu els moros captius. Va ser un viatge apoteòsic. Tots els que els veien passar feien preguntes o comentaris, i en entrar a la ciutat, molts curiosos es van posar a seguir els vencedors i vençuts, formant un seguici més que regular. En arribar al barri de la Marina, Xico va dirigir la petita comitiva cap a Sant Telm. Va anar a la sagristia i va entrar tot sol. Escolti, pare, vostè em va dir una vegada que per rescatar el meu pare havia de dur-li 200 reals, no és cert? Sí, fi, això vaig dir, però fa un prou feines més i mig i estic segur que en tan poc temps ni tu ni els teus germans heu pogut recollir una suma tan gran. És cert, pare, no hem pogut reunir l'import del rescat, però crec que vostè em podrà prestar aquesta quantitat perquè és el tresorer de la confraria de la Mercè i pot trobar un arranjament. El religiós li va negar. De cap de ses maneres ficaria mà a la caixa. Però, clar, en Xico duia una mena de fiança d'aquells sous. El capellà no ho creia. Així que es va dirigir cap a la porta i va fer senyal als seus germans que entressin amb els seus acompanyants. Quan els dos berberiscos van traspassar el llindar, el pare Casimiro no podia donar crèdit als seus ulls. Valgam Déu, anava repetint, valgam Déu, i amb cara de sorpresa mirava els dos captius. Però, fills meus, com va ser això? Conteu-me com ho heu aconseguit. Qui ho hauria cregut? Ells informaren a don Casimiro de la trampa que havien armat. Com que no podien recollir 200 reals en un termini raonable, van optar, doncs, per la segona fórmula, aquella mateixa que el sacerdot, de broma, els havia suggerit amb les seves pròpies paraules. Digueu-li que em dugui un vell moro en vista a un possible intercanvi de captius. I és que en Xico sabia que Formentera, on els pirates berberiscos solien guarir-se a conseqüència de la sequera de l'any anterior i de la manca de pluja durant l'hivern, s'havien esgotat els principals manantials i per això no els hi quedava d'altre que anar a cercar aigua a Eivissa. Tot el demés va ser qüestió de nas i de sort, va concloure en Jesús. Potser hi va haver sort, però qualcom de valor i d'audàcia hi va haver també. Audaz és fortuna llobat. La fortuna ajuda els audaços, va comentar per si el capellà. Just dos mesos després, Josep Antoni Riera i Cardona, rescatat dels banys d'Alguer, dels pares mercedaris, es llançava als braços de la seva dona i dels seus fills que, avisats per la germandat, l'esperaven emocionats i alegres al moll del port.
Idò, jo crec que davant d'això l'únic que puc dir és allò de que si no és vero és ben trobat, o no? que si no és certa està molt ben duita, perquè crec que podria representar tal vegada qual que ha succeït que hagués pogut passar, com hem estat veient en el programa, hagués pogut passar qualque vegada. Ja ho sabem, això de que a vegades les llegendes poden fins i tot superar, no?, una mica la possible realitat. Així que moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Xema, i fins la setmana que ve.
I anem amb tu ara, Borja Rigo, amb una història... Bé, que la veritat és que pensàvem que ja havíem el manco citada. I sembla que ni això, que mai ni l'hem comentada. I mira, ara que estàvem amb el rei d'Aragó, i de... Quan vulguis, Borja Rigo.
I doncs sí, anem amb una història que m'ho recordava aquesta mateixa setmana en Poncio, un dels nostres més fidels oients. És una història que mordú fins a la freda nit del 27 de setembre de 1934. Una nit que marcaria l'inici d'una història que els veïnats del carrer Gastón de Gotor número 2 no oblidarien mai més. Començava el misteri de El Duende, el que diríem el follet de Saragossa. De sobte, unes rialles fortes i sinistres varen recórrer tot l'immoble. Els veïnats, naturalment espantats, varen sortir en el replà demanant-se a qui pertanyia aquella veu tan estranya i què pretenia amb aquella broma en aquelles hores de la matinada. I de sobte se va fer el silenci. La situació se va repetir durant quatre nits seguides. Els inquilins, en el principi, no donaven gaire importància i, a poc, aquell assumpte va anar perdent gràcia i emoció. Arribem així en el 15 de novembre del mateix any 1934. Entra en escena un dels personatges presumptament més importants d'aquesta història, la jove criada de 16 anys de la família Grijalvo, que nomia Pascuala Alcocer. Mentre acabava les seves feines, abans d'anar-se'n a dormir, va sentir una veu d'home que la cridava pel seu nom. Pasquala, Pasquala! I tot d'una continuava amb una rialla sinistra, que ara no reproduiré. La pobra Lota, que no podia creure el que sentia, no sabia cap on havia de mirar. Evidentment, dins aquella cuina en penombra no hi havia ningú. Molt esglaiada, com és natural, se va anar corrent sols cap al seu llit. En el principi, i potser per por de perdre la feina, la Pasquala va decidir guardar silenci, però no va por a ser. La nit següent, mentre tancava la porta de la cuina, va sentir ben clar un gemec seguit d'un... Maria. Ben. Tal va ser el seu espant que, segons contaren, va sortir en el balcó cridant d'angoixa i demanant ajuda. Els veïnats, com és lògic, van acudir a sa casa, però tampoc varen poder aclarir l'origen d'aquelles estranyes veus. Ben espantats, varen decidir avisar a ses autoritats. Des d'aquell moment, aquell cas tan singular va passar sa competència tant de sa policia com de sa guàrdia d'assalt. De fet, poc després d'haver estat alertats, agents dels dos cossos se van presentar en el número 2 del carrer, en aquella casa. I va succeir una cosa que ningú no esperava. Un dels agents, mentre inspeccionava sa cuina on sortia sa veu, va obrir sa porta d'aquella cuina econòmica i amb un ganxo va remenar l'interior. De sobte, i glaçant, podríem dir, cessant dels presents, se va sentir clarament «Ai, me haces daño!». Aquella veu fosca, ronca, que sortia d'aquell forat, tornava a manifestar-se. La gent, que havia perdut la valentia d'un moment a l'altre, iniciant els seus companys un registre minuciós de tota la finca, arribant fins i tot a tallar totes les antenes de ràdio per si hi hagués qualque tipus d'interferència. En primer lloc, i segons la investigació feta entre els dies 20 i 23 de novembre, la policia va acusar a la criada, la Pasqual Alcocer, de ser la responsable del fenomen. L'únic motiu per fer-ho va ser que la veu sempre que se deixava sentir i no coincidia amb la presència de la Lota dins la casa. Aquesta teoria va causar tant de rebombori que fins i tot el doctor Joaquín Jimeno Riera, Premi Ramón y Cajal, se va pronunciar dient que era absurd acusar les joves sense cap estudi previ. Mentrestant, per tal de contenir el nombrós grup de curiosos que s'amuntagaven a la porta de l'edifici, esperant sentir la veu, idò se va enviar a una parella de guàrdies. Tot i així, la mesura va ser insuficient i va tenir lloc la que s'ha conegut com a l'anècdota dels fantasmes, que era que uns quants joves, vestits en llençols blancs, i van aconseguir burlar el control policial i van entrar a la finca per mirar d'espantar en els veïnats. Vist que la situació se començava a desbordar, la nit del 23 de novembre, el governador civil, Notero Mirelis, anuncià que ja era de posar fi a aquella història. El l'endemà, dissabte 24, cap a les 4 del capvespre, i de... se va iniciar un examen mèdic en el Pasqual Alcocer. Acabades les proves, damunt les 7, els forenses abandonen el lloc i demanen als habitants que també surtin. I en aquell moment torna a passar mentre els darrers veïnats i policies creuaven la porta principal. La veu, ja coneguda com la del duende, des follet, i do, se deixava sentir de nou fent befa. Adiós! Adiós! I ara un fet relacionat amb tot això que a vegades és massa oblidat. Un dia després de l'examen a la Pasquala, és a dir, el dia 25 de novembre, una mèdium coneguda a la Saragossa d'aquells dies, l'Assumpció Jiménez Álvarez, va voler fer una sessió d'espiritisme de casa seva per mirar de contactar amb l'entitat, o suposar l'entitat que feia aquella veu. I sabeu què va passar? I la que durant la sessió, aquella dona va col·lapsar i va morir. Si voleu, continuem amb aquesta història. Amb un fet tan senzill com va ser es desallotjar l'edifici i de va caure per terra la teoria que culpaven a la Pasquala, que, per cert, va demostrar-se completament normal a les proves. S'obrien, per tant, nombrosos interrogants, i és que es va traspassar les nostres fronteres, apareixent fins i tot a les portades de diaris com The Times. Dos dies després, el follet torna a fer acte de presència amb un altre missatge singular que, presumptament, deia: ja estoy aquí, cobardes, cobardes. S'obre dir que es matí de dia 29 aquella finca estava fortament vigilada per la policia, esperant noves manifestacions d'aquell ésser misteriós. Aquell mateix dia se va presentar el prestigiós vident Tomàs Menés, que volia fer experiments dins la cuina del ja famós segon pis, però les autoritats li varen prohibir l'entrada. I el 29 de novembre, el mateix dia, encara donaria un pam més de sí. El jutge encarregat del cas, Pablo de Pablos, completament sobrepassat i al·legant que s'assumpte a dir les seves competències, el va passar en els seus companys, en el seu company, perdó, Luis Fernando. Mentrestant, iniciant una pràctica que, per desgràcia, seria habitual a casos misteriosos a Espanya, el governador civil va amenaçar durament a la premsa per tal de que solidàs el cas del Luende. Com sol passar, estareu d'acord, és molt més fàcil ocultar, amagar que aclarir. El fenomen va seguir succeint fins a haver entrat en 1935, quan de sobte se va aturar per sempre. Mai se va entendre que era qui el provocava, més enllà de les acusacions contra la pobra criada, que no tenia res a veure segurament. A dia d'avui, l'edifici ja no existeix. Se va desblocar poc després de que acabessin els fenòmens. Però sabeu quin nom rep a dia d'avui aquella construcció, aquella finca que ocupa l'espai, i de Edificio Duende?
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I sempre que pensen en els mercedaris, els membres de l'Ordre de la Mercè, que feien aquella barrina de posar-se en lloc d'un captiu per alliberar-ho en cas de no aconseguir pagar el preu de la seva llibertat, sempre pens en la seva generositat, no? Màxima, sublim. Però, clar, un també pensa en el que hi ha al darrere. Vull dir, per mort de qui hi havia l'abusador, la presó, ells duien a terme la seva pràctica. I, clar, quan veu la premsa una notícia com la que vaig veure fa uns dies a Europa Press, un se n'adona de lo malalta que pot arribar a ser i estar sa gent. La veritat és que m'agradaria poder parlar del meravellós exemple dels mercedaris, d'algun missioners, d'algunes persones que es sacrifiquen per ajudar en els demés, que es desplacen a altres terres per tal de donar un cop de mà i de tractar de fer el món una mica millor. Però tant en tant veus segons que et fa donar tant de que no, que és que no tenim remei. No fa tant de la coneguda com la guerra dels Balcans, de les matances que es duien a terme de manera indiscriminada, contra qualsevol. Matances que han estat algunes d'elles jutjades, la majoria sense resoldre, i un pot pensar en els motius de la guerra, no? La brutalitat, la injustícia, els casos que veiem a les notícies, crim de guerra, genocidis... Passen els anys, segueixen els mateixos crims injustificats, la barbària que motxona llunyana fins que veus Europa pres una notícia del més terrible que he vist en el darrer temps. La realitat que toca la porta d'una manera cruel i despiadada. I vull pensar que no és cert aquest titular. La Fiscalia de Milán investiga a ciudadanos italianos que pagaron por disparar a civiles en el asedio Sarajevo. És a dir, grup de rics que pagaven barbaritats per anar a Sarajevo a matar gent a l'atzar, per diversió, com una maleïda pel·lícula, com un malson. Milers de persones morint i un grapat de vistis anant a passar el cap de setmana, tal qual, fent de francotirador, assassinant nins, nines, dones, persones majors, joves, a qualsevol. Pagar per anar a caçar persones. Vos imagineu, i fa no res d'això, estem parlant d'una trentena d'anys. I el problema més greu és que, a part de que no parlam de fa un segle, perquè és actual, però Espero que no, però ja ningú es sorprendria de saber que el mateix està passant a dia d'avui. De fet, sí, segueix passant mentre es mira a altres bandes. I el més trist és que dins d'aquests caçadors de persones, dins d'això que la Fiscalia de Milà anomena com a, atenció, tiradors turistes, i del que ha són ciutadans de la vella Europa, incloent el nostre país. Sabeu? Jo espero que hi hagi un Déu. Un més enllà, com molts l'imaginam, encara que només sigui perquè es faci justícia, perquè són un maleïts. I bé, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas també una mica dins la mateixa línia, aquesta de Miquel Botatotxo, que va titular Encara crec, i que diu: creix la guerra que seca les artèries del pobre esclavitzat. Sort ja a tota promesa d'aventura, perquè el crit que era en ell, el crit de pau, sona a paraula buida i malaltissa, a paraula vinclada que ha perdut la virtut sana i honesta, per a cobrar el so del cascavell i el sentit que convé a qui tot traïdor la pronuncia. Creix la guerra que es buca il·lusions, aixequin un altar. Creix la guerra malgrat les nacions, aixequin un altar, el déu símbol comú de les creences. Perquè davant d'un pou d'or negre o metall brut, tots els capdavanters rompen prestigis i en silenci promouen sacrilegis, precipitant amb l'odi noves lluites. I bé, allò utòpic, a les utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, V3 Ràdio, m'agradaria pensar una mica con Naute, quan diu: no se me ocurre otra manera de seguir en pie de guerra que cobijarme entre tus brazos, practicando el cuerpo a tierra. No se me ocurre otra manera que estar en la trinchera que con un beso por fusil. De Luis Eduardo Aute, con un beso por fusil. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
No se me ocurre otra manera de seguir en pie de guerra que cobijarme entre tus brazos practicando el cuerpo a tierra y camuflarme con tu carne en su pasión más incivil para hacer frente a la jauría cuando escape del redil. No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil, con un beso por fusil. No se me ocurre otra manera de seguir, no sé hacia dónde, que ir tras el humo que señala el fuego que tu cuerpo esconde, para encontrar la luz fugaz de algún relámpago de abril que me descubra un claro oscuro, una silueta, algún perfil. No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil, con un beso por fusil.